Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va inventar el 1995 en la sintonia de Catalunya Ràdio i que, com sabeu, aquesta temporada emetem en podcast des de vilaweb.cat a través de les emissores de ràdio de la xarxa, el que abans era Comràdio, i també d'altres ràdios com Ràdio Arrels a Perpinyà, Ràdio Túria València, etc. etc. Ja vegeu que jo no millore del meu costipàs, i la setmana passada estava fatal, aquesta ja, xavals, o m'ajudeu vosaltres o jo no sé si acabaré el programa. Com sempre, el Martí Crespo.
Bon dia, i a més dono fe que està parlant amb Vicent Bartal.
Ah, sí, no sóc jo, sóc jo. I Joan Jofre també. Joan,
de ser l'únic en aquesta taula que no està refredat. Sí, sí. No bé. Sé si sortiré d'aquí pitjor del que he entrat.
Te toca presentar a tu, Joan, sobretot també perquè coneixes de sobres el convidat d'avui, que estem molt contents de tenir amb nosaltres, l'Ignasi Labastida. Què tal, Ignasi, com estàs?
Molt bé, molt agraït que m'hagueu convidat.
Que tornes, perquè tu ja has vengut per l'Internauta.
Efectivament, sempre
en diverses
de tornar.
En diverses ocasions, i l'excusa, l'Ignasi és d'aquelles persones que no necessites excuses per dur-lo, però l'excusa és que fa 10 anys ja de Creative Commons, d'aquest sistema de llicències que ens permet moure'ns en el món digital amb la llibertat i amb la tranquil·litat que no permet allò del copyright tan antiquat i tan conflictiu. Amb l'Ignasi Labastida, doncs, parlant del Creative Commons, però com sempre en aquest programa vés a saber de què acabarem parlant. Mentre estàvem assentats a la taula parlàvem del Madrid i el Manchester United, imagineu-vos si la cosa pot arribar lluny en aquesta ocasió. Amb ells farem aquesta setmana també l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
A aquestes alçades de la vida, jo crec que tot el món sap ja el que és Creative Commons, però si algú encara necessita una miqueta d'explicació, cat.creativecommons.org, allà trobareu tota l'explicació sobre aquest sistema de llicències. No he sabut mai, Ignasi, com s'ha de dir això. Sistema de llicències és correcte?
Sí, de fet, Creative Commons és més que les llicències. Creative Commons és una organització sense ànim de lucre que, de fet, va néixer un any abans que les llicències, que és el que estem ara de celebració. I, de fet, sí, és un projecte que nosaltres sempre anomenem com un conjunt de llicències obertes perquè la gent pugui compartir els seus continguts.
I que en 10 anys han fet un salt monumental. Jo encara recordo la primera vegada que ens en vas parlar, que era una cosa que no enteníem ningú de que, com anava a funcionar això, perquè si era legal, si no era legal, sí, tota sí. Aquella discussió que feliçment superada, no?
Feliçment superada, però encara hi ha gent que li agrada d'alguna manera posar una mica d'incertesa, dubte, por, perquè bé, doncs encara hi ha gent que prefereix mantenir els sistemes tradicionals del copyright tradicional, que sempre diem, que apostar per coses més obertes i més lliures. La veritat és que sí, que tots estem sorpresos d'aquesta expansió de les llicències. Ells mateixos, els que ho van inventar, la gent dels Estats Units, no s'esperaven doncs aquest creixement ni tampoc aquesta extensió arreu del món. Quan van néixer, al principi tot estava basat en el copyright nord-americà, però ràpidament doncs, hi va haver una sèrie d'institucions arreu del món que ens vàrem interessar per adaptar o per veure com podíem nosaltres adoptar aquestes llicències als nostres marcs legals.
Com cada setmana, el Martí Crespo, abans de continuar, ens situarà en el personatge i el tema.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs com hem dit, ara fa 10 anys, el 16 de desembre de 2002, va aparèixer el primer paquet de llicències Creative Commons amb una idea bàsica i central, que era que a l'era d'internet el copyright quedava antiquat. Inspirades en l'obra de Richard Stallman i traslladant el concepte d'aquest de programari lliure a àmbits no informàtics, Doncs aquestes llicències el que proposaven i proposen doncs, era això, doncs, un sistema de llicències d'ús i de compartició d'obres creatives que van des del sistema habitual de drets d'autor fins al domini públic, és a dir, una cosa molt més àmplia. L'objectiu de Creative Commons doncs, és donar opcions als creadors doncs, que vulguin que terceres persones utilitzin, copiïn o modifiquin la seva obra sota unes condicions determinades i en un marc legal doncs, simple d'usar. Les llicències, impulsades principalment pel professor de dret i jurista Lawrence Lessig, es van traduir i adaptar al nostre context legal el 2004, de la mà d'Ignasi Labastida. Em sembla que a partir d'una necessitat que hi havia a la Universitat de Barcelona per gestionar doncs, material docent que el professorat doncs, penjava a internet. Després ja, en tot cas, podem especificar. Una dècada després, és fàcilment doncs, comprovable doncs, que aquestes llicències, com dèiem, doncs, alternatives i que permeten doncs, la lliure difusió de continguts sense finalitat comercial, que trenquen, de fet, una visió maximalista de la propietat intel·lectual, doncs, han obtingut un gran impacte en molts àmbits de la creació i han arribat, doncs, evidentment, al gran públic. Emparades en les Creative Commons, doncs, per exemple, hi havia, per estadístiques, hi havia l'any passat 500 milions de continguts circulant entre obres artístiques, llibres, música, fotografia, científiques, mediàtiques, polítiques, etc. I la xarxa Creative Commons ja disposava d'un centenar d'afiliacions treballant en més de 70 jurisdiccions. Més o menys, no sé, suposo que això doncs, es deu haver ampliat. Bé, tot això s'ha aconseguit en una dècada.
Exacte, sí, ha estat bastant sorprenent. Jo també suposo que al febrer em tocarà obrir una ampolla de cava per celebrar el desè aniversari del primer correu que vaig enviar a Creative Commons demanant o interessant-me, com bé dius, per veure quina era la millor manera per compartir materials docents que generàvem des de la Universitat de Barcelona. O sigui, la necessitat que ens va sorgir va ser a l'hora de pensar què fèiem quan generàvem, en aquest cas era un curs d'òptica, per què havíem de posar tots els drets reservats. Quin sentit tenia que un material que havíem creat doncs, en el Departament d'Òptica de la Universitat haguéssim de tancar-lo, quan nosaltres justament el que volíem era oferir-lo a la gent. Clar. I dir-li a la gent doncs, que ja ho tenien allà al seu abast i que fessin una mica el que volguessin. Aquí és quan nosaltres vam començar a pensar quin mètode era el millor, si una llicència de programari lliure tipus GPL o tipus alguna altra que hi havia doncs, en aquell moment. I a algú se li va ocórrer la idea de dir, escolta, hi ha un projecte de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, de l'MIT, que es diu OpenCourseWare, una cosa així, per què no ho anem a mirar? Aquests americans normalment amb el tema legal sempre són molt curosos. I bé, va ser com vam topar doncs, amb una llicència que es deia Creative Commons MIT, que bàsicament el que deia és, aquí teniu els materials, els podeu adaptar a les vostres necessitats, però no en podeu fer un ús comercial. I aquest va ser el primer contacte, va ser dir, escolta, a la Universitat de Barcelona volem una cosa com aquesta. I d'aquí una mica ens van dir, mira, no només voldríem que adoptéssiu aquesta llicència, us adaptéssiu la llicència a les necessitats de la universitat, sinó que ens agradaria començar a instal·lar una mena de xarxa d'institucions afiliades arreu del món. En aquell moment estaven interessats a Finlàndia, al Japó i a Brasil amb l'impuls, a més del ministre de Cultura d'aquell moment, que el Gilberto Gil, i ens van demanar doncs, incorporar-nos en el projecte. I així és com va anar.
I llavors aquí vau adoptar i adaptar.
Exacte, aquí el que nosaltres ràpidament vam veure doncs, amb els serveis jurídics és que clar, que el redactat era un redactat basat en el copyright nord-americà, amb la llei de propietat intel·lectual nord-americana, llavors calia fer alguns canvis. Es va establir el procediment pel qual es feia aquesta adaptació, que bàsicament era havies d'oferir un esborrany d'una de les llicències i obrir un debat, diguéssim, a la xarxa on hi participava doncs, tothom que volgués, gent que hi havia estat contactant a nosaltres, que havia estat interessada, des de periodistes, des d'advocats, gent doncs, que estava en el món de la xarxa. I pel camí, a més, vam tenir un canvi, el primer canvi de versió de les llicències, i aquí sempre agraeixo la feina duta a terme per la gent del bufet Almeida, bàsicament el Carlos Sánchez Almeida i el Javier Maestre, que ens van oferir un nou esborrany amb aquesta nova versió. I a partir d'aquests esborranys, discutint amb advocats, veient com era la millor manera d'adaptar les llicències, doncs l'1 d'octubre de 2004 vàrem tenir les llicències adaptades al marc legal de l'Estat espanyol.
I perdona que torni a un origen que està superat, però potser n'hi ha oients que no ho han acabat d'entendre això. Quina legalitat té això? És a dir, si jo ara, per exemple, VilaWeb funciona en Creative Commons amb una llicència que permet copiar sense fer-ne ús comercial, una mica, suposo que és la més general, que la més usada.
Sí,
que
jo sempre dic que això és com un camí que has d'anar recorrent, és a dir, ho vas veient sobretot amb les persones, les primeres institucions que van agafar les llicències. Normalment sempre el que es fa és agafar la més restrictiva o la que posa més condicions, i després al llarg del temps vas adonant que tampoc passa res si vas obrint continguts i vas determinant doncs, que hi ha continguts que no val la pena ni tan sol doncs, restringir usos comercials o restringir l'obra derivada. Jo, per exemple, el que sempre demano en el món educatiu, ara que està tan de moda això dels OER, dels recursos educatius en obert, és que per un recurs educatiu no s'hauria mai d'utilitzar una llicència que prohibís l'obra derivada, perquè justament la gràcia del recurs educatiu és poder-los adaptar. Llavors, en el tema aquest legal de si són o no són legals o les llicències, doncs bàsicament és que les llicències es basen en la llei. És a dir, si nosaltres no tinguéssim drets d'autor, drets de propietat intel·lectual, no caldrien les llicències. Les llicències bàsicament són una eina que serveixen perquè els autors puguin exercir els seus drets. I de la mateixa manera que fins fa uns anys bàsicament la manera d'exercir els drets era dir tot reservat, és a dir, has de demanar permís per tot excepte en casos que ja preveu la llei, doncs les llicències serveixen perquè els autors diguin no, això no cal, ja no m'ho reservo, això ja t'ho permeto, i tot el que em reservo és l'únic que m'has de demanar permís. Llavors, clar, es basen en la llei, es basen justament en l'exercici dels drets, per tant, són completament legals.
Però per tant, si un dia n'hi ha un conflicte, vas a un judici, etc., això val. És a dir,
exacte, de fet ja hi ha casos. Durant aquests 10 anys hi ha hagut casos arreu del món. De fet, aquí a l'Estat espanyol, els únics casos on apareixen les llicències Creative Commons, esmentades en alguna sentència o algun altre tipus de model copyleft, el que sempre ha sorgit és pel tema, per exemple, dels bars. De bars que doncs, determinades entitats de gestió tocaven a la seva porta dient ens heu de pagar la part corresponent per fer aquesta comunicació pública, i els bars deien no, aquesta música no és dins del vostre repertori, està fora del vostre repertori, per tant no representeu els titulars. I en aquests casos sempre s'ha anat donant la raó en els bars. A altres llocs, i podíem parlar de Bèlgica o d'Holanda o d'Alemanya fins i tot, doncs hi ha hagut violacions de la llicència que han acabat als tribunals. I normalment són els usos comercials. És a dir, doncs un diari que publica unes imatges penjades a Flickr on no hi ha aquests usos comercials autoritzats que caldria demanar permís, i llavors el jutge acaba donant la raó a l'autor d'aquelles fotografies. O fins i tot hi ha hagut un cas a la Wikipedia, també des de fa uns anys utilitza una de les llicències de Creative Commons, on un determinat partit polític alemany utilitza una fotografia que apareix a la Wikipedia i no fa el reconeixement d'autoria. O sigui, les imatges de la Wikipedia es poden utilitzar per finalitats comercials, però el que és bàsic, i jo crec que això no només amb les llicències, sinó en general amb tot el marc de la propietat intel·lectual, és que tu has de citar. Si no cites l'autor, doncs ja trenquem, diguéssim, les regles del joc del respecte. I de fet, experts en no citar, doncs en tenim, van apareixent ministres i presidents d'arreu del món que darrerament sembla ser que porten malament el tema de la cita.
Sí, li donen un nom com era allò, transliteració creativa, o no sé com, van inventar-se un paraulo d'aquests.
Molta creativitat.
Però posats a que la gent us conegui, i l'altre dia estava veient el vostre web, ara esteu fins i tot a la Casa Blanca, és a dir, poca broma.
Sí, de fet, no és que estiguem a la Casa Blanca, perquè de fet la Casa Blanca té un doble marc legal. De fet, tot el que genera el govern nord-americà, el govern federal, és automàticament domini públic. És a dir, no està protegit per drets d'autor, no té copyright. Però sí que és veritat que la Casa Blanca el que diu és que el que no generen ells, sinó que algú els ofereix, volen que tot això que els estan oferint vagi amb llicència Creative Commons. De fet, per exemple, doncs el president Obama, ja a la primera campanya, quan va començar a penjar fotografies, quan clar, ell encara no era president, doncs totes les fotografies les va posar Flickr i va posar una de les llicències de Creative Commons. No cal anar tan lluny, podem anar doncs, aquí a Catalunya, i la Generalitat De fet, ja fa uns anys va adoptar una normativa editorial on el que es suggereix i quasiment es demana és que tots els departaments de la Generalitat utilitzin, no diu la paraula Creative Commons, però diu unes llicències que permetin la còpia, la distribució, i de fet, si mirem darrerament els departaments de la Generalitat, veurem que bàsicament la difusió que es fa, sobretot en publicacions, va amb llicències de Creative Commons.
Al principi, he intuït que hi havia algunes reticències encara, o alguns pals a les rodes de, no sé, d'algun sector respecte de les llicències.
Sí, bé, segueix havent-hi, de tant en tant va sorgint, això és com una mica cíclic. Potser els que havien estat més enfrontats amb les llicències són les entitats de gestió, ho veien una mica com un atac al seu sistema. De fet, algunes entitats de gestió han anat evolucionant i han anat pensant que no era ben bé un atac, sinó que podien també utilitzar-ho, i és per això que, per exemple, des del 2007, doncs, a Holanda hi ha algunes entitats de gestió que permeten que els seus membres puguin utilitzar una d'aquestes llicències. Les llicències que no permeten els usos comercials, i així d'aquesta manera, quan algú vol un ús comercial, passa per l'entitat de gestió. Aquí, doncs, hem estat parlant amb la Societat General d'Autors, bé, han tingut tot uns problemes dels quals tots estem prou informats, i bé, doncs ara sembla que torna a sorgir aquest interès en poder utilitzar-les. Jo sempre dic que per part nostra és completament compatible, perquè jo crec que el que és important és donar un altre cop el poder a l'autor, que l'autor pugui decidir en cada moment què pot fer, què no pot fer. Jo crec que aquí també hi ha hagut un canvi important, que és que fins ara, quan tu entraves en una entitat de gestió, pràcticament estaves allà tancat i no podies, doncs, optar que una obra fos distribuïda d'una manera i una altra d'una altra. Sempre havies d'anar pel mateix camí. Actualment la majoria d'entitats ja han vist que no s'ha de gestionar autor, sinó que s'ha de gestionar obra. I per tant, tu quan entres allà, doncs, hauries de poder decidir en cada moment la teva obra si va per un camí o va per un altre. Altres reticències, sempre hi ha hagut la reticència de que, bé, això és un model americà, que a veure si ens volen colonitzar els americans, bé, aquestes típiques reticències a vegades de coses que venen de fora. Jo sempre dic, doncs, que gràcies a les iniciatives com la de la Generalitat o d'altres governs, doncs, ajuden també a reflectir que això no és així, que justament el que hem intentat és lluitar perquè les llicències no siguin americanes, sinó que siguin el més internacional possible i que no topin amb lleis que, bé, doncs sí, efectivament són diferents. El sistema de propietat intel·lectual és diferent que aquí que als Estats Units.
Abans, Ignasi, has comentat que la traducció no era només traduir al català, sinó que era adaptar legalment. S'ha d'entendre, per tant, que els catalanoparlants de Catalunya Nord o d'Andorra no tenen la mateixa llicència que els de l'estat espanyol?
De fet, totes les llicències són internacionals. Llavors, jo si m'acullo la llicència d'aquí de l'estat espanyol, a França hauria de ser vàlida. És a dir, jo si agafo la llicència espanyola, el que estic dient és que el meu mercat principal seria l'estat espanyol. A Andorra, durant molt temps, hi ha hagut gent interessada, però mai hem acabat de consolidar un projecte. El mes de juny recordo que em van convidar a fer una xerrada i vam tornar a parlar i vam tornar a treure el tema de veure si amb la llei andorrana, que curiosament està basada més amb la llei anglosaxona, és a dir, està basat més amb el dret civil nord-americà o britànic, doncs a veure si allà podríem també encabir-hi una llicència. El tema de la Catalunya Nord també és un tema que durant molts anys hem estat parlant, i de fet el Creative Commons França ha estat sempre obert a que nosaltres traduíssim la llicència francesa al català. El problema que hem tingut és que amb les noves versions de les llicències els francesos, doncs, per diverses raons, sempre han anat una mica a remolc, i darrerament, doncs, l'última versió no hi havia manera de tenir-la amb la llei francesa. Actualment estem en la discussió de la nova versió, el que diem la versió 4.0. En aquest moment el que hem fet és aturar una mica tot el tema de les traduccions. Jo només com a primícia us puc dir que en breu veurem la llicència a l'aranès. És una cosa que també durant molts anys estàvem demanant i que al final el Consell Gerau d'Aran doncs, ens ha donat el seu suport. Doncs bé, el que possiblement estarem veient és que apareixerà aquesta versió 4.0 al llarg del 2013 i ens haurem de plantejar què fem.
Llavors, jo això segueixo a nivell global, és a dir, aquesta versió 4.0 és un canvi a nivell global.
És un canvi a nivell global. També hi ha una gran discussió sobre si s'hauran d'adaptar o no s'hauran d'adaptar, perquè el que s'està intentant és que la versió 4.0 sigui el més neutral possible. Fins ara, les versions que sempre diem no adaptades o internacionals, s'ha intentat buscar aquesta neutralitat, però sempre ha fet un tuf de copyright nord-americà. Creative Commons ha rebut, doncs, d'alguna manera, alguna queixa respecte a aquesta no neutralitat, i l'ha rebuda a partir d'institucions que són, doncs, internacionals. La UNESCO, les Nacions Unides, el Banc Mundial, la mateixa Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, que estan dient: nosaltres volem utilitzar les llicències, però no podem utilitzar o la llicència suïssa o la nord-americana o la francesa, hem d'utilitzar una llicència internacional. Llavors, el que s'està ara anant molt en compte i ser molt curós és utilitzar, doncs, els termes més neutres possibles i no parlar, per exemple, del fair use, que utilitzen els nord-americans quan fan les excepcions, sinó parlar dels límits o excepcions que utilitza, doncs, l'Organització Mundial.
Això és un problema només de terminologia o n'hi ha cultures diferents? O...
És bàsicament terminologia. És bàsicament que quan tu parles, doncs, això té copyright, doncs en principi hauries de dir això té drets de propietat intel·lectual. I llavors, clar, aquestes institucions que intenten ser el més internacional, el més neutral possible, no poden d'alguna manera utilitzar aquestes llicències. Sí, doncs bàsicament sembla que allò és més americà que no pas internacional. I aquest és el treball actual.
Això ja estem en la versió 4.
Actualment estem amb la versió 3.
Estem a la 3 i arribarem a la 4.
Arribarem a la 4, de fet, si us connecteu a la pàgina o a la pàgina internacional, al creativecommons.org, veureu que està oberta aquesta discussió i que està oberta a tothom, la gent hi va participant.
El problema... I és de concepte, és a dir, de com s'explica el mateix sempre.
És, amb la mateixa idea, anar millorant el llenguatge, anar-lo simplificant, anar aconseguint, doncs, això, que tothom hi estigui content i s'intenti donar resposta a les diverses necessitats que els autors, titulars de drets, ens estan demanant. Jo us he de dir que, per exemple, quan fa 10 anys va començar, doncs, el trajecte aquest de les llicències, en aquell moment n'hi havia 11. Hi havia 11 llicències i avui en dia n'hi ha 6. Les 5 que hem perdut pel camí són les que, justament, i abans ho parlàvem, no requeria citar l'autor. Això, quan es va adaptar les llicències al que serien les lleis europees, sobretot del continent, clar, aquí apareix una cosa que són els drets morals. Els drets morals a que tu com a autor sempre t'han de citar, t'han de reconèixer aquesta autoria. Llavors, els americans, els drets morals, doncs és una cosa que es preocupa un poquet, i per tant hi havia la possibilitat de tu poder renunciar a això. I hi havia aquestes 5 llicències que no requerien aquest reconeixement. Actualment, si mireu les 6 llicències, totes tenen la condició del BY, del reconeixement. Totes cal reconèixer d'alguna manera l'autor i a totes aquelles parts que l'autor demani. Això també és una petició.
També als Estats Units.
Sí, sí, a tot arreu. Es va eliminar, diguéssim, la possibilitat aquesta de no citar l'autor.
Perquè si jo m'he acollit a una llicència versió 3.0, quan surti la 4...
Seguirà vigent. De fet, si tu t'has acollit a una llicència 1.0, segueix vigent la 1.0. Per exemple, ja Flickr segueix utilitzant la llicència 2.0. És a dir, el que sí que es demana, doncs, per exemple, doncs això que us deia, la UNESCO, si vol acollir-se a les llicències, possiblement s'acollirà la 4, perquè no trobarà que la 3 tingui cap versió que li interessi.
O sigui, no salto directament de la 3 a la 4, sinó que jo hauré de prendre la decisió i anar a la meva pàgina web, si és una web, per posar un exemple,
exacte,
que és fàcil de canviar, és a dir, anar a la meva pàgina web, agafar el codi que em donareu per la versió 4 i posar el codi de la versió 4.
Exacte, ja, però... bàsicament serà el mateix, l'únic que
l'adreça...
No, jo suposo que el logo serà bastant similar. L'adreça, en lloc de posar el 3.0 que hi posa actualment, et posarà 4.0. I ja està, això serà el mateix, perquè la filosofia serà la mateixa, i després quan vegis sobretot el que és el text legal, la llicència, doncs veureu que s'està intentant simplificar i clarificar alguns conceptes que encara d'alguna manera quedava per aclarir.
Jo m'he quedat amb Andorra encara.
Amb Andorra, sí.
No, o sigui, el tema és, si a Andorra no hi ha una adaptació de les llicències, una persona, un andorrà que té una obra i diu la vull compartir, què fa? S'acull a unes llicències d'un altre país o la que més li... O sigui, com funciona això?
Jo bàsicament m'acolliria a la internacional, és a dir, aquesta que dic que encara no acaba de ser del tot internacional, que algunes institucions doncs acaben de veure que encara no trontolla el tema, doncs jo m'acolliria a la internacional, perquè la internacional actualment amb la 3.0 es va fer una feina bastant important, doncs és bastant internacional, és a dir, utilitza tots uns termes que d'alguna manera, encara que no estigui adaptada a la teva jurisdicció, és prou útil, perquè bàsicament parla ja dels drets morals, diu que allà on hi hagi drets morals doncs s'han de respectar. Penseu que hi ha països, doncs ja us he dit, que no tenen tan clar el tema dels drets morals, o hi ha alguns que fins i tot s'hi pot renunciar. Doncs en aquest cas especifica això dels drets morals, especifica també que en el cas que hi hagi doncs alguna gestió per entitats de gestió col·lectiva de drets, doncs que sigui obligatòria, doncs tu no pots renunciar a això, si és obligatori és obligatori, llavors això també apareix. Llavors, clar, jo crec que és una manera útil de dir, bé, no tinc la versió andorrana, doncs m'acullo a la internacional. Hi ha hagut gent, sobretot a Sud-amèrica, que el que ha fet sempre és adoptar, per exemple, l'espanyola, perquè va ser la primera i van dir, doncs és la que tenim en idioma castellà. Llavors, en aquest cas, doncs també podríem fer-ho. De fet, els andorrans haurien de comparar i veure si la nostra llicència que oferim aquí en català, doncs hi ha alguna cosa que vagi en contra de la seva llei. En principi, pel que conec una mica de la llei andorrana, no hi hauria cap impediment de poder-la utilitzar.
Això és l'internauta. Aquesta setmana el fem parlant amb Ignasi Labastida sobre els 10 anys de funcionament ja de Creative Commons, aquest conjunt de llicències que permeten als autors tindre suficient flexibilitat en el món digital com per protegir els seus productes sense per això entrebancar-ne el seu ús.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Això és l'internauta, aquesta setmana parlant amb Ignasi Labastida pels 10 anys de Creative Commons, i com sempre mentre sonen les musiquetes així anem xerrant i ha aparegut un concepte que em fascina, que és la idea, no sé si ho diré bé, d'embedar el Creative Commons dins dels continguts, és a dir, que informàticament això acaba formant part del codi dels programes o alguna cosa així. Joan, tu que entens més d'aquestes coses.
No, el que estàvem comentant és que igual que ara quan tu envies una fotografia, hi ha molta informació dins d'una fotografia. Les càmeres de fotografia et posen quin model de càmera has fet, en quin objectiu has fet, quin dia. Algunes ja et posen la posició geogràfica on te l'has fet. Doncs que ja et surti directament el...
Els drets,
anava a dir-te el logo de Creative Commons allà, mig amagat, i que es veiés això amb una cançó o amb un programa.
Sí, de fet hi ha hagut algunes iniciatives, l'únic que no han acabat de reeixir, que d'alguna manera serien com: jo tinc un objecte, tinc el que s'anomena l'etiquetador de la llicència, el trio la llicència i la sortida de l'objecte em surt ja etiquetat. Això bàsicament és important perquè des del principi, quan van néixer les llicències, sempre van néixer amb aquestes tres capes que li diem. La capa del resum, el que diuen que podem entendre tots els humans, la capa legal, que és la llicència en si mateixa, que és la capa dels advocats, que diuen, i la capa per les màquines. La capa de les màquines, justament, sempre intenta oferir un codi perquè les màquines puguin detectar que allò està amb una llicència Creative Commons. Hi ha un cercador, de fet, a search.creativecommons.org, tu pots cercar continguts i, a més, et pots anar a través de Google o pots anar a través de les imatges de Google, Flickr, ara Europeana, tota una sèrie de projectes que justament fan servir doncs, aquestes etiquetes. El problema és que el codi que t'ofereix Creative Commons principalment és per pàgines web. És un codi HTML basat en el sistema RDF, que sí, et serveix per això, per trobar les pàgines web. Però un cop jo descarrego els continguts de les pàgines web, aquells continguts perden la informació en molts casos de la llicència. A vegades és senzill, a vegades és tan sols doncs, posar en un PDF allà que això et porta la llicència tal. Però l'important és que les màquines també ho entenguin. I per això estem ara, d'alguna manera, veient la manera d'incrustar aquesta llicència en els continguts. I sempre dic que el problema que hem tingut potser en aquests 10 anys és que a Creative Commons hi ha hagut molts advocats, però justament hi ha hagut pocs tecnòlegs. Justament a Creative Commons, els quarters generals que diem allà al Silicon Valley, doncs ara ja fa un temps doncs manca el director d'informàtica, el director tecnològic de Creative Commons. Ja va haver-hi un parell de persones i actualment doncs, aquesta és una plaça vacant. I és una plaça que jo crec que és fonamental i dins de, diguéssim, del full de ruta de cara als propers 10 anys jo crec que és una cosa a tenir en compte.
Això és perquè jo li deia a l'Ignasi que igual que han aconseguit els del copyright tenir una tecla en el teclat de les màquines d'escriure, entre cometes, que diu copyright tenir una tecla en Creative Commons.
Sí, i ara aquí ara diré una cosa que sobtarà, però és que el Creative Commons d'alguna manera és complementari amb el copyright i ho explico. És a dir, jo puc posar una C del copyright i dir que això és de VilaWeb o de l'Ignasi o de qui sigui i posar-hi una llicència. Amb la C del copyright el que jo informo a la gent és de qui és el titular. És a dir, tu pots posar la llicència i al costat la C del copyright. I estic dient, jo sóc el titular o aquesta institució és el titular i aquest titular t'ofereix totes aquestes condicions. D'aquesta manera jo sé que a tot allò que no m'estan oferint, que he de demanar, sabré a qui adreçar-me. Per tant, hi ha aquesta compatibilitat. De fet, la llei diu això, que la C serveix per identificar el titular.
El que passa que a continuació no posa tots els drets reservats.
Exacte. Si i, aquest, no posa... i això és important, i és una cosa que jo crec que encara cal explicar bé a la gent, i és que si no es diu res, és equivalent a tots els drets reservats.
Ah, sí?
Exacte, i aquest és un dels problemes, perquè a vegades la gent diu, la xarxa he trobat això i no deia res, ho puc fer servir. No, la llei d'alguna manera està a favor de l'autor i diu, si t'oblides de fer cap tràmit, d'indicar-ho, no et preocupis perquè tens tots els drets reservats. És també una de les necessitats que vam tenir a l'hora de crear aquest sistema de llicències, perquè calia informar a la gent que allò no tenia tots els drets reservats.
I una cosa, perdona, ara una cosa que tu has tret, és un autor per reservar els seus drets amb el copyright tradicional ha de fer unes passes terribles, no?
No.
Només posar-lo?
Sí, la llei actual...
No ha d'anar a registrar.
No ha d'anar enlloc. Això també és un dels mites que hi ha. La llei, justament, tornem al mateix, està a favor de l'autor, diu, no cal cap tràmit per tu tenir una protecció de la teva obra. Pel sol fet de crear, tu ja tens uns drets. És per això que també, per utilitzar les llicències Creative Commons, no cal cap tràmit. Les llicències estan a l'abast de tothom, són gratuïtes, i l'únic que has de fer és agafar l'enllaç i dir, això porta llicència i triar la llicència. Una altra de les coses que també portem 10 anys repetint és que no és suficient dir això porta una llicència Creative Commons i punt, perquè hi ha aquesta varietat de llicències. Des de la que només et demana que doncs, citis o reconeguis l'autor fins la que té les restriccions comercials o les restriccions d'obres derivades. Llavors és important dir aquesta obra té llicència o porta llicència Creative Commons, però dir quina. Reconeixement compartir igual, reconeixement no comercial, etc, etc.
Hi ha una cosa que havia a vegades trobat i no acabat d'entendre, que és, no sé si té que veure directament amb Creative Commons o és una mena d'espin-off estranya, que és algun tipus de llicències, per exemple, de temes com de farmàcia, coses d'aquest estil, molt originals, Recordo un cas molt concret amb alguns medicaments per la sida que les universitats americanes tenen són les que investiguen, diguem-ho així, i van aconseguir que determinats medicaments tingueren una llicència per la qual s'havien de cobrar al primer món, però eren gratis si anaven a l'Àfrica, etcètera, etcètera. Aquest tipus de coses és un moviment, diguem, paral·lel al Creative Commons o està integrat en...
En concret no sé ben bé la llicència, però sí que és veritat que durant un temps va haver-hi com una divisió dins de Creative Commons que era el Science Commons, que bàsicament se centrava en àmbits més científics i acadèmics. Aquesta unitat de ciència va estar explorant aquests temes que tot just comentes. Fins i tot es va explorar el model de patents. És a dir, normalment Creative Commons sempre parlem del que diuen els americans el copyright, que per nosaltres seria la propietat intel·lectual, i el tema de patents entraria en un altre sac que seria el de la propietat industrial. Llavors el que es buscava justament era explorar maneres de tenir patents en aquest sentit, de que en el primer món es poguessin explotar, en el segon món fossin més obertes, però bé, encara estan allò una mica a les beceroles, perquè de fet el projecte aquest es va una mica com aturar i allà va quedar com una provatura, però que no s'ha acabat de consolidar. Sí que és veritat que des de Creative Commons una de les llicències que es va llançar durant un temps eren les llicències pels països en desenvolupament, on una mica portaven aquesta idea. En els països del primer món era tots els drets reservats, i en els països en desenvolupament permetia aquesta reutilització. Aquí va haver un gran debat, sobretot amb la gent del programari lliure, on es va dir que no podia ser que una llicència lliure no pogués, com a mínim, permetre la còpia o es pogués permetre l'obra derivada. I, per tant, es van descartar. Durant un temps van estar vigents i des de fa uns anys ja es va dir que aquestes llicències ja no s'hi treballava més. També ha passat amb altres llicències molt més centrades en l'àmbit musical, o sigui que hem anat d'alguna manera durant aquests anys oferint altres productes que a vegades no han estat tan reeixits i que no han tingut l'acceptació que possiblement s'esperava. A Estats Units, per exemple, un dels primers productes de llicències que es va oferir era tornar a la llei original, a la llei de copyright original dels pares fundadors, on el que es deia és que només era vigent el dret d'autor durant 14 anys. Inicialment la llei de propietat intel·lectual oferia 14 anys de protecció i si seguies viu podies renovar aquests 14 anys.
La Revolució Americana ja tenia llei de copyright?
Sí, de fet, el 1710 els britànics ja van tenir la seva llei, l'Estatut de la Reina Anna, que bàsicament protegia els impressors anglesos contra els pirates de l'època, que com podeu imaginar eren els escocesos, i llavors donaven aquest monopoli als impressors anglesos. I llavors, clar, a finals del segle XVIII, quan els americans s'alliberen dels britànics, apareix també, clar, la necessitat de tenir el seu copyright i es genera a finals del segle XVIII.
Era 14 anys.
De 14 anys, era 14 anys, renovable 14 més.
Que era l'esperança de vida habitual o què?
No, jo crec que era un sistema potser més flexible i en molts casos potser més real. Per exemple, si plantegem ara que un article científic que surt ara tingui una protecció de copyright o de propietat intel·lectual durant tota la vida del científic més 70 anys, potser no té gaire sentit. En aquest cas, per exemple, les patents que tenen una duració més curta, podríem d'alguna manera dir per què no determinades obres, com podria ser articles científics, haurien de tenir una vigència molt més curta. Llavors, una de les coses que també cal dir durant aquests 10 anys és que tot el moviment de Creative Commons també ha anat una mica en paral·lel a tot el moviment de l'open, de l'obertura. I jo ara, diguéssim, estic ja més obsessionat amb el tema de l'obertura que amb el tema de Creative Commons. Jo considero que és important no només el fet d'utilitzar les llicències, sinó el fet de pensar ja diferent. O sigui, jo crec que el repte actual és no preguntar-nos per què això li he de posar una llicència Creative Commons o per què això jo ho he de compartir, sinó per què això ho he de tancar o li he de posar tots els drets reservats. Com deia fa poc l'organització que aposta pel moviment de l'accés obert al món científic, el que hauríem de tenir és l'accés obert per defecte. És a dir, no trobar-ho com una raresa posar una llicència, sinó tot el contrari, la raresa hauria de ser per què et reserves a tots els drets.
I aquí no s'hi ha arribat, evidentment.
Evidentment no s'hi ha arribat, però jo crec que en alguns àmbits hi estem treballant i estem treballant força. Per exemple, això que us deia, des de la universitat, en l'àmbit més científic, en els àmbits més docents, ens estem plantejant de per què hem hagut d'estar tants anys quedant-nos tot aquest coneixement, doncs, en alguns casos amagats en un calaix, i no oferint-lo a la societat. Aquest retorn jo crec que és bàsic, i jo que justament estic en una universitat pública, cada vegada veig més clar que no té cap mena de sentit que nosaltres això ens ho quedem guardat. Justament, com més obert sigui, com la gent ho vegi més, doncs jo crec que anirem a millor. Abans fèiem la broma d'aquests plagis, de tesis. Clar, la gent a vegades ve i et diu, escolta, és que el plagi està augmentant. I jo dic, no, no, el plagi és el mateix que hi havia sempre, el problema és que la detecció està augmentant. Com més obert siguem, com més transparents siguem, trobarem els tramposos més fàcilment.
No, i a més, ahí tens uns beneficis enormes. Jo em confesso, per exemple, un gran seguidor de l'iTunes U de les universitats, i en els caps de setmana em faig un tip d'anar a classe, i clar, poder, per exemple, temes d'història que a mi m'interessen molt, poder seguir una classe d'història sense més i utilitzar-la si ho crec convenient per un treball meu, etcètera, etcètera, al final el que fa és augmentar la capacitat cognitiva de la humanitat, no?
Sí, jo aquí també vigilaria una mica amb els conceptes, perquè a mi m'agrada parlar d'obertura en el sentit més obert, és a dir, a vegades ens enganxem, alguna vegada ens enganxem els dits o caiem a la trampa de que ens ofereixen algun caramel, tipus aquest que comentaves tu, i pel sol fet d'entrar ens pensem que ja és obert. Jo vaig més enllà, jo el que demano és que a més de que jo hi pugui entrar, el pugui reutilitzar. És a dir, a vegades entres en determinats espais que et diuen, et posen la O d'open, però en realitat jo sempre dic que això és una P de públic, perquè jo puc accedir-hi gratuïtament, però en molts casos segueixo tenint el sistema de tots els drets reservats, és a dir, no els puc reutilitzar. Jo crec que és important que entre tots, doncs, tinguem clar el concepte d'open i que anem més enllà i reclamem que les coses obertes no només han de ser coses gratuïtes o que hi puguem accedir lliurement, sinó que també puguem reutilitzar-les. I crec que això seria el que sobretot en el món, doncs, docent, que comentaves, doncs, és important poder reutilitzar.
Home, el món docent el que fa és explicar, bàsicament,
sí.
Explicar, si ja no pots reutilitzar l'explicació, malament rai, eh?
Sí, no, bé, jo només et remetria a la llei de propietat intel·lectual i veuries com a docent les poques coses que pots fer. A vegades els docents, ahir per exemple estava...
Però el que han de fer els alumnes és aprendre'n.
Sí, però el docent ha de poder explicar, ha de poder oferir uns continguts, ha de poder, doncs, agafar d'aquí i d'allà, adaptar tot el que ell, doncs, té al seu abast i crear uns continguts, uns materials perquè l'alumne pugui, doncs, seguir el seu procés d'aprenentatge. El problema és quan aquests docents se'ls hi posen tota una sèrie de barreres per poder fer això. No cal anar gaire lluny, tenim la Universitat Autònoma de Barcelona o tenim la Universitat Carlos III de Madrid amb unes demandes d'una entitat de gestió de drets perquè els docents han utilitzat materials en el campus virtual. Estem en aquesta situació i les altres universitats estem amenaçades de que, depèn de com, també ens caurà una demanda.
Perdona, han utilitzat materials en el campus virtual, que vol dir que han posat...
Que han posat un article, per exemple, d'un...
Una fotocòpia, per entendre's, una fotocòpia d'algú.
Exacte. Bueno. Perquè la llei diu, és així, la llei diu que tu només pots utilitzar petits fragments. Clar, possiblement, i això és una cosa que, a part de les llicències, doncs, una sèrie de gent també estem batallant, és que les excepcions en el tema educatiu o en el tema de recerca haurien de ser una mica més obertes, més flexibles, i no anar a encotillar el que seria, doncs, els mestres o els professors o els investigadors.
I ahí és on apareix aquell que diu, tu el que vols és que siguin pobres els catedràtics.
Sí. No, a veure, també cal dir que els mestres, jo sempre els dic que són una mica Dr. Jekyll i Mr. Hyde, perquè ells ho volen tot, el de tothom, però ells a l'hora de compartir també són molt reacis, és a dir, si tu vols agafar-ho tot de tothom, també juga tu i dona i comparteix. Llavors aquí és quan sorgeix el tema de les llicències, és a dir, quan tu comences a explicar, doncs, que no us preocupeu, que aquí teniu uns materials, teniu... Clar, ho comencen a veure millor. Però clar, sempre els demanem a ells que també col·laborin, que no pot ser que ells segueixin amb el sistema tradicional. Encara sobta veure com, doncs, no saben o tenen por dels materials que hi ha a la Viquipèdia o que hi ha en aquests... Però bé, mica en mica anem salvant i anem veient que la Viquipèdia o materials de plataformes d'aquestes obertes, doncs, tenen una qualitat excel·lent i cada vegada són més reconegudes i reutilitzades per l'àmbit acadèmic.
Mm-hmm. Ara has parlat bastant de l'àmbit acadèmic, però volia saber, no sé, des de la teva perspectiva, i no sé si ho saps o no, però vaja, Quins són els àmbits on s'ha adoptat més, segons la teva percepció, a les llicències? És a dir, parlàvem de films, de música, de sí. ciència...
Jo et diria que potser al principi va començar molt a l'àmbit més cultural, és a dir, va haver-hi doncs, una sèrie d'escriptors, una sèrie de músics. Dins de l'àmbit musical hi ha hagut moltes iniciatives, hi ha hagut algunes traves, com deia abans, amb les entitats de gestió, i cada vegada més doncs, gent que explora nous sistemes en el tema, l'àmbit editorial, de dir, he dit un paper, però els PDFs els hi poso a la xarxa amb les llicències. Però aquests àmbits d'alguna manera queden una mica sempre com mig estancats, perquè al final doncs, tot el negoci que hi ha darrere de la indústria cultural doncs, acaba la gent anant-los cap a la direcció tradicional. Llavors, en l'àmbit acadèmic i sobretot en el sector públic és on veiem els darrers anys un gran impuls. Tots aquests projectes, sobretot de les administracions públiques, dels governs, de compartir, de l'open data, de les publicacions en obert, doncs veiem que són els que ara estan agafant-se, acollint-se a aquestes llicències. Jo crec que l'administració pública ha vist clar que no cal posar tots els drets reservats i que, a més, és absurd que tu, com a contribuent, paguis perquè generin uns continguts i després hagis de pagar per utilitzar-los. Per tant, veiem que cada vegada més doncs, tenim a l'abast nostre doncs, una sèrie de continguts que ja hem pagat entre tots i que, per tant, ara els podem reutilitzar. Llavors, actualment jo crec que justament són la gent que s'està acollint més o les institucions que s'estan acollint més són aquestes. Una altra cosa important, per exemple, són els museus, els arxius, que també estan veient la necessitat d'obrir-se cap a fora. En aquest cas, Creative Commons el que ha fet també és oferir una etiqueta de domini públic, i això és un altre tema molt important, que és fomentar el domini públic digital. No té sentit que jo tingui un quadre en un museu que ja fa molts anys doncs, que se li ha acabat els drets d'autor o els drets de propietat intel·lectual i que quan el digitalitzi demani un copyright absurd, perquè no té cap copyright, no té cap dret d'autor. Allò ja està. El que diuen és que una reproducció d'una obra no genera nous drets. Per tant, totes aquestes institucions el que haurien d'anar oferint són aquestes digitalitzacions a la xarxa i de fet, doncs, per exemple, aquí l'amic al Wikipedia està fent una feina molt important convencent a museus de que comparteixin aquests continguts, que els etiquetin com de domini públic i per tant puguem enriquir doncs, una eina tan important com la Wikipedia.
Clar, és que això, per exemple, a mi sempre em sorprèn, no? Quan per posar un quadre de Sorolla que fa més d'un segle que és mort, el museu no sé què te reclama uns diners en concepte de drets d'autor, quan en realitat serien drets de propietat, en tot cas, no?
Sí, aquí, per exemple, els americans ho tenen molt clar. Ells diuen que el que tu pagues d'alguna manera és la reproducció. És a dir, si ells t'ofereixen una obra en digital, tu la pots reutilitzar, i llavors si, per exemple, vols la mateixa obra amb una resolució més alta, doncs perquè has d'editar un llibre o has d'editar amb una resolució més alta, doncs el que llavors pagues és aquella resolució, pagues aquell format, però no pagues per dret d'autor, perquè el dret d'autor no el pots imposar. El dret d'autor no existeix perquè ja s'ha exhaurit. Llavors, jo crec que el model que hauríem d'anar tirant és aquest, de dir, i de fet europeu, aquest projecte europeu de biblioteca o d'arxiu digital de la cultura europea, doncs el que està apostant és per això, està dient tota la digitalització d'una obra de domini públic ha de mantenir-se en el domini públic. I per tant, doncs, si jo veig un quadre, un text o el que sigui que ja li han caducat els drets, doncs allò perfectament ho puc reutilitzar. I l'únic requeriment, com sempre, i a més amb la llei espanyola ho deixo molt clar, és que has de seguir mantenint el reconeixement de l'autoria. Però ningú et pot impedir doncs, fer-ne un ús comercial o readaptar-la o el que sigui.
Escolta, i tinc una pregunta que és la màxima, diguem-ne, que és, sense internet les llicències existirien?
A veure, sense internet les llicències Creative Commons no existien, però sí que existien altres models. És a dir, hi ha un grup que actualment es diu Booming, un grup d'escriptors italians, que ja en el seu moment, abans de que existissin les llicències, i jo diria que quasi abans de que existís internet, van publicar un llibre amb el pseudònim de Luther Blissett, el Q. I aquest llibre, d'alguna manera, era un llibre que tots anomenaven com copyleft, que de fet encara jo alguna vegada en alguna llibreria l'he vist i l'he fullejat, i a la primera pàgina, en lloc de tots els drets reservats, et diu que no, que pots fer una mica el que vulguis. No? Per tant, sí que és veritat que hi havia gent que ja feia alguna cosa d'aquestes. El que també he de dir és que internet ha facilitat que ens plantegem la necessitat de no utilitzar el sistema tradicional de copyright perquè és absurd en el món digital, en molts casos. És absurd que molts dels continguts que generen a la xarxa vulguem utilitzar el sistema tradicional, perquè l'únic que fa és impedir-te la reutilització. Per tant, jo crec que Internet el que ha demostrat és que era necessari un canvi, que eren necessàries unes eines, que en aquest cas porten l'etiqueta de Creative Commons, però podien portar qualsevol altra etiqueta. De fet, jo sempre dic que qualsevol es pot inventar la seva llicència. Podríem tenir la llicència a l'internauta, o la llicència a VilaWeb, o qualsevol llicència. El que sí que ha anat bé en el tema de les llicències Creative Commons ha estat aquesta estandardització. O sigui, facilitar, per una banda, que es poguessin anar adaptant a diferents països i facilitar aquesta capa per a les màquines perquè es puguin trobar. Jo crec que és bàsic. Poder anar a un lloc i dir vull una fotografia de Barcelona que pugui reutilitzar comercialment i que m'apareguin centenars o milers de fotografies, doncs ajuden a que d'alguna manera pugui jo reutilitzar i estar d'alguna manera segur. De dir, no estic fent cap il·legalitat, no em vindrà ningú ni tindré cap problema. I també com a autor jo crec que és una manera fàcil de que et puguin reconèixer. I per tant jo sempre demano aquest respecte, de que entre tots ens respectem i no ens fem trampes. Jo sempre dic que copiar és bo, sempre i quan diguis d'on ve, i si et copien, jo crec que és la màxima il·lusió que pots tenir, perquè si et copien és que allò que has fet és bo, no et copiaran mai una cosa dolenta. Però clar, que et copiïn està molt bé sempre i quan em citin. Per això, per exemple, una de les meves queixes sempre és quan algun periodista, en alguns, sobretot mitjans més tradicionals, agafen imatges i no citen l'autoria. I et diuen, no, bé, és que és una cosa que està a la xarxa. Bé, està a la xarxa, però darrere hi ha hagut un autor. Per tant, jo sempre reclamaria que se cités correctament aquella persona.
Això en Josep Pla sempre deia que el problema no és copiar, el que és difícil és copiar bé.
Exacte.
I segurament aquesta era la clau de tot. Ignasi Labastida, gràcies per compartir aquesta hora de l'internauta que fem cada setmana, per tornar a l'internauta i per explicar-nos un cop més com evoluciona tot el món del Creative Commons ara que fa 10 anys. Gràcies per la feina, sobretot, que
has fet
durant tots aquests anys. Joan Jofre i Martí Crespo, ens veurem la setmana vinent.
Amb més veu, esperem.
Esperem que amb més veu, no sé, perquè també ve tot allò dels canelons i tota aquella cosa.
Però els canelons no afecten la veu.
Només menja, calla i només.
Ho explicaré la setmana que ve, però ho explicaré. I a tots els oients, com sempre, també moltes gràcies per la seva atenció. Ja sabeu que aquesta temporada ens acomiadem precisament amb una música de les que diversos músics graven per a VilaWeb Televisió, www.vilaweb.tv, amb un registre acústic especial. En aquest cas és Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, de fet un trosset de la Cobla Sant Jordi, que ens ofereixen la peça Caminant. Amb ella us diem adeu i ja sabeu que, com sempre, les 24 hores del dia tota la informació del país i del món la podeu trobar a www.vilaweb.cat. Fins la setmana vinent, així a l'internauta.
Mig segle fa que pel món vaig caminar, que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duen flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a sa terra nativa. Qui es desperta a l'altre món quan ha fet una dormida. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dormir l'altra riba. Que mos ullets tenen son i el caminar m'afatiguen.